Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Avui parlem d'una història real que sembla inventada. Una operació militar amb soldats, ametralladores i objectius clars, però en què l'enemic no era humà. Era una població d'ocells. Parlem d'una operació oficial de l'exèrcit australià que amb el temps s'ha acabat coneixent com la Guerra dels Emús. Pot sonar exagerat, però tot el que explicarem va passar de veritat, l'any 1932 a Austràlia Occidental. I el més interessant no és només la situació en si, de tenir una guerra contra ocells, sinó com es va gestionar i per què no va sortir com s'esperava. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui parlem de la que és segurament la guerra més ridícula de la història, la Guerra dels Emús. Per entendre bé com s'arriba a aquesta guerra l'any 1932, cal viatjar uns anys abans. Concretament, cal entendre una mica per sobre com va afectar la Segona Guerra Mundial a Austràlia. En aquesta època, aquest país, tot i que cada cop tenia més autonomia, estava vinculat a l'Imperi Britànic i, per tant, els seus interessos anaven bastant lligats. No és estrany, doncs, que Austràlia entrés en guerra a l'inici d'aquesta, dins el bloc dels aliats. De fet, aquest país va tenir un paper important a la Segona Guerra Mundial, primer ajudant el Regne Unit, però després, amb l'entrada de Japó, defensant el seu propi territori. Tot i formar part del bando guanyador, tots els països van patir les conseqüències de la Segona Guerra Mundial. I no parlo només de les econòmiques. Milers de veterans de guerra australians destinats a diverses parts del món van tornar cap a casa. Milers de persones a les que s'havia d'ajudar a reconstruir la seva vida. I no només com una obra social, sinó com una manera de reactivar l'economia del país, és clar. El govern, doncs, decideix ajudar-los oferint-los terres agrícoles, especialment a la part occidental d'Austràlia. Però, és clar, no tot és tan bonic. La realitat d'aquestes persones que tornen de la guerra és complicada i les terres no són fàcils de treballar. El clima és dur i les pluges irregulars. Tot i les conseqüències de la guerra, comença un període de bonança econòmica que arriba a la seva fi amb el conegut crac del 29. Una crisi que inicialment succeeix a Estats Units, però s'acaba escampant a tot el món. Això, bàsicament, és pel fet que, per intentar salvar la seva economia, Estats Units rebaixa moltíssim les seves importacions d'altres països d'arreu del món. I això acaba provocant una espècie d'efecte dominó que acaba afectant a tots els altres països. I, de fet, Austràlia ho fa especialment, doncs aquest país vivia bàsicament de les seves exportacions. Els pobres agricultors, doncs, es troben al límit. I per acabar-ho de rematar, apareix el problema dels emús. Els emús són un animal nòmada que es mou per la part oest d'Austràlia sense una ruta fixa, buscant aigua i aliment. Bàsicament, es van movent pels llocs on tenen millors condicions de vida. Pels qui no sapigueu què és un emú, és un ocell molt gros, que no vola. Pot recordar a un estruç una miqueta més petit. I de fet, és la segona au més alta del món, només per darrere dels estruços. Esclar, en augmentar les plantacions de blat a l'oest d'Austràlia, els emús, que un dels seus menjars habituals és aquesta classe de plantes, troben unes condicions excepcionals per la seva alimentació. I això produeix que tots es reuneixin allà. I és que no parlem de grups petits. Les estimacions apunten a desenes de milers d'emús, aproximadament uns 20.000 en algunes zones. I el problema ni tan sols és només que mengin. Com hem dit, els emús són animals molt grossos i en caminar trencaven les valles contra conills que hi havia a la vora de les plantacions. Ara el problema no era només la invasió d'emús, sinó també la dels conills. Esclar, si els agricultors ja estaven en una situació difícil pel fet de la Gran Depressió, imagineu si hi sumem aquestes dues plagues. A més, en no tenir recursos monetaris, no les podien combatre de cap manera. Davant d'això, el gremi demana ajuda al govern. Necessiten una solució efectiva i ràpida. I el govern respon, però d'una manera, diguem, poc habitual. Decideix desplegar l'exèrcit. No és una ajuda indirecta ni tècnica, sinó que el ministre de Defensa realitzarà una intervenció militar per eliminar els emús que s'estan carregant les plantacions del país. és George Pierce, el ministre de Defensa de l'època, que considera que la millor manera d'acabar amb aquesta plaga és enviar soldats amb ametralladores a eliminar aquests emús. És una decisió que, vista en perspectiva, sens dubte, sorprèn, però que Pierce en aquell moment justifica amb que així els soldats podran fer pràctiques de tir. I, atenció, fer barrets amb la pell dels emús morts. I això no és broma, estava dins el pla i la justificació de Pierce. Amb la condició, això sí, que serien els grangers qui assumirien els costos de l'operació. Així doncs, el novembre de 1932 es du a terme la primera batalla de la setena bateria pesada de la Real Artilleria Australiana contra els emús. De fet, aquesta setena bateria pesada és un petit destacament. Està comandat pel major G.P.W. Merendiz i equipat amb metralladores Lewis. L'objectiu és senzill, eliminar el màxim nombre possible d'emús. Sobre el paper sembla una operació senzilla, però els primers enfrontaments ja mostren que la realitat serà diferent. Quan els soldats obren foc, els emús no es comporten com un objectiu fàcil i habitual. Es dispersen ràpidament en grups petits, corren en diferents direccions i fan molt difícil mantenir-los a l'abast de les armes. Els soldats disparen, però els resultats són molt limitats. Es consumeix molta munició i s'aconsegueixen molt pocs impactes efectius. Així doncs, arribem a la segona batalla, la Batalla de la Presa. Acostar-se, amagats entre les herbes, fins a apropar-se molt a la manada de més de 1.000 emús que havien divisat. Un cop allà ja podien disparar i el blanc seria molt més fàcil. Bé, doncs aquesta estratègia definitivament no acaba de funcionar i aconsegueixen un total de 12 baixes en el bàndol dels emús. Després del segon fracàs estrepitós per part dels humans, intenten noves estratègies. Proven de fer emboscades, anticipar els moviments dels emús i, inclús, muntar metralladores sobre els camions per tal d'intentar seguir-los. Però el terreny és irregular, cosa que fa molt difícil mantenir l'estabilitat i la precisió. I tots aquests intents acaben fracassant. A més, el comportament d'aquests animals, entrenat per la selecció natural durant milers i milers d'anys, evita els danys massius a la manada. Sovint, mentre alguns s'alimenten, els altres estan alerta. Quan detecten perill, reaccionen immediatament i el grup es dispersa cap a totes direccions. Els informes comencen a reflectir una realitat molt clara. S'estan disparant moltíssimes bales amb uns resultats molt limitats. El 8 de novembre, després d'una setmana d'operació, es registren entre uns 50 i uns 200 emús morts. Res comparat, esclar, amb els milers que hi han. Mentrestant, la premsa local informava dels resultats de l'operació i el ridícul mediàtic era gegant. És per això que l'operació es torna a discutir a la Càmera de Representants d'Austràlia. I, lògicament, l'operació es cancel·la. Però, és clar, el problema hi segueix sent. I l'atac als cultius dels grangers, també. Això fa que el 12 de novembre, el ministre de Defensa torni a posar en marxa l'operació. Aquest cop sembla que l'operació té una mica més d'èxit. Es gasten menys bales i s'aconsegueix eliminar a uns 100 emús per setmana. En total es creu que es devien eliminar uns 1.000 emús. Però, és clar, recordem que el nombre estimat d'emús a Austràlia era d'uns 20.000. Així doncs, es fa evident que l'estratègia militar no és efectiva i l'exèrcit deixa d'intervenir en aquest tipus de situacions. En lloc d'això, es comencen a aplicar mesures més pràctiques, com per exemple millorar les tanques, implementar sistemes de control més adaptats en el context agrícola. El problema no desapareix completament, però es comença a gestionar d'una manera una mica més eficient. Els emús van seguir destrossant els cultius durant anys, i de fet hi va seguir havent intervencions militars. Fins i tot es van arribar a posar recompenses monetàries per a emú mort. Avui en dia, els emús no estan amenaçats a Austràlia. De fet, són una espècie emblemàtica i formen part, fins i tot, del seu escut nacional. La guerra dels emús no va tenir un vencedor clar, però sí que va deixar una lliçó. A vegades, els humans no som tan forts com sembla, i no tots els problemes es poden resoldre a la força. En aquest cas, la millor manera va ser adaptar-se a les normes dels emús. I fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas, moltes gràcies per escoltar-me i fins la pròxima.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas des de Ràdio Vilafant per la xarxa de comunicació local.